coalición con Podemos y el abrazo con Pablo Iglesias, lo que ha hecho Pedro es podemizarse cada vez más él y podemizar cada vez más al partido.
Les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
El dia, amb Marta Grau.
I 5 minuts, tercera hora de programa. S'incorpora Lluís Fortes als comandaments tècnics i, com sempre, fem recuperar algunes de les notícies que més ens han cridat avui l'atenció. Avui ho tenim clar. La sorpresa que Robbie Williams ha donat a una fan de 94 anys.
Hi, Norma.
Hello there, Robbie. I have followed you on the television since you were in Take That.
No way.
Yes, I feel it is. And you are my favorite.
Aquesta és part de la conversa que Robbie Williams ha mantingut amb una fan, perquè avui volem explicar-vos una història que mescla música, records i el somni complert d'una dona de 94 anys que ben bé podria ser un habitant de l'edifici de Norma, t'ho he de dir, perquè compleix el perfil. La protagonista se diu Norma i és... Norma no, Olga, no és la protagonista d'abans i ara hem mesclat els dos noms. Com se nota que ha tancat les 11? Les 11 és una altra hora, és a dir, és un altre mut, és un altre tot, Marta Grau. La protagonista de la història que vol explicar mare, en nom Norma, i viu a una residència de gent gran al nord-est de Lincolnshire, al Regne Unit, i des de jove ha estat una gran admiradora de Robbie Williams, a qui segueix des de l'època en què aquest bon home formava part del grup Take That, i la seva corolla de sempre havia estat veure'l en directe. I què ha passat? Que el personal de la residència va decidir fer tot el possible per sorprendre-la. I no és fàcil de sorprendre en Norma, t'he de dir. Primer li van organitzar una sortida per assistir a un concert d'un tribut a Robbie Williams. Un tribut, atenció. Però aquí no acaba la història. Abans del concert, un dels treballadors de la residència va gravar un vídeo en Norma explicant que, tot i estar il·lusionada, estava una mica trista perquè no veuria el cantant en realitat, sinó una banda tribut. I clar, en Norma no és de marca blanca. Les coses com són. El vídeo es va penjar a les xarxes socials i es va fer viral. Més d'un milió de visualitzacions i milers de persones varen etiquetar el mateix Robbie Williams. I el miracle va arribar, perquè la filla d'en Robbie ho va veure i li va dir: «Daddy, has de conèixer a Norma». I per això hi ha hagut aquesta biotelefonada. El cantant, que era de gira als Estats Units, se'n va assabentar d'aquesta història i va decidir que faria aquesta telefonada tan especial. Robbie Williams, com hem pogut escoltar, va parlar directament amb Norma, complint així el somni que havia esperat tota la vida. La reacció d'ell ho diu tot. Sorpresa, emoció i una dona que queda fora paraules durant una estona, perquè en Norma va poder dir que no li havia passat mai res semblant i fins i tot li va fer bromes i li va dir: «Robbie, ja que parlaves amb jo, t'haguessis pogut adesar una mica més, no amb aquesta gorra despentinat».
Ella, com a molt anglesa,
evidentment,
dona
so, elegant. So British. No? Aquesta dona, cada dia a les 5, deu menjar sandvitxets de cogombra. Mira què te dic, amb un Earl Grey. N'estic convençut. Una història senzilla, hem de dir, però que poderosa, que demostra com un petit gest pot tenir un impacte immens a la vida d'una persona. De vegades, fer feliç algú és tan simple com telefonar i escoltar. And through it. Però aquesta història ha desenvolupat amb una segona història, perquè avui de matí el meu company Joan Ferrés i jo mateix han criticat la postura i la manera de vestir de Robbie Williams, que han qualificat una mica de baliga balaga, perquè no era manera de fer una sorpresa a una fan. I tu, Marta Grau, mos has criticat, i durament.
No ho puc
perquè
creure.
Perquè és fàcil criticar els teus subordinats. Passar-nos la mà per la cara, dir-nos públicament que no tenim raó. Per si qualcú s'ha perdut, recorda'm aquest moment. Si no, perquè és un molt bon producte.
Gens, just el que estàs fent.
No,
primer, és una
sorpresa a mitges.
Que li ha canviat sa vida en enorme. De 90 i busques anys, que viu una residència.
Però, estimada, si fins i tot
enorme,
que és fan de Robbie Williams, li ha dit, t'haguessis pogut pentinar.
Però per què tan inconformistes? Anem a quedar-nos amb el gest, que és important.
El gest és important.
Que és un gest que segur que li ha alegrat la vida. Mira, en enorme, que ara mateix la veu de forma diferent, que és l'anècdota que comenta amb tots els seus companys
totalment
de residents.
Clar, això ha estat l'actitud de la Marta Guerau. Perdona, ara parlaràs.
És que en tinc ganes.
Com va dir la reina Letícia a sa festa de compromís? Déjame hablar. Però, mentre tot això passava, un altre mite de la comunicació illenca, una de les veus de vellut d'aquest arxipèlag, l'home, la veu del qual hauria de tenir una col·lecció d'audiollibres que m'acompanyassin a l'hora de la sexta, com a la desolació de Joan Alcover, m'ha enviat un àudio per donar-me sa raó. I com que jo ho vull compartir tot en balears, ho escolta.
Totalment d'acord amb tu, Xisco. Ben vestit, no li costava res sortir ben vestit en aquella pobra dona que l'esperava amb tota la il·lusió del món. Probablement li va fotre el dia, més que donar-li el dia, el millor dia de l'any, li va fotre.
Clar, en Joan Ferrés i a mi, que mos tens a sou, que és la nostra nomineta, depèn de la teva felicitat i de com mos tractis, m'hauràs passat se m'ha passat cara. Què tens a dir-li a en Joan Carles Palos, una autoritas d'aquest arxipèlag, també li duràs sa contrari? T'escolt atentament, Marta Guerau.
Primer he de dir, perquè clar, ara estem a la part només de ràdio, però m'acab de llevar sa jiqueta d'escaló que tinc, perquè això va augmentant sa temperatura minut rere minut. Me sap greu, perquè jo seré fidel en el meu argument primer. Tu saps com és l'agenda de Robbie Williams? La quantitat de coses, esdeveniments, cridades, deu ser de locos. El tio ha tingut temps per connectar amb la Norma. Val, el seu look no s'ha posat corbata ni molt manco, però tampoc Robbie Williams és una oda a l'elegància.
No anava de 21 botó, les coses com són. Jo, per rebre un fan, jo no m'hagués vestit així. No, i ara què sé... que en Joan Carles Palos és del meu costat, és que ja no me mouré un centímetre.
Joan Carles, és molt injust i ho has fet en calent, perquè mentre jo estava escoltant el teu àudio encara sentia la música de Robbie Williams de fons.
Clar, perquè,
o sigui, que anaves
en
escotxo...
Perquè en Palos m'escolta i avui un oient s'ha sentit interpel·lat, s'ha sentit gairebé atacat i ha enviat un àudio en aquest programa. I jo l'he volgut compartir, ja està, no?
Jo crec que sí, Joan Carles reflexiona. A la fi me donarà la raó. No me puc creure que m'està escrivint un segon. Estimada Marta, no li costava gens sortir ben vestit. Però Joan Carles és un artista. Tu has vist els looks de Robbie Williams? Fins i tot quan va arreglat, va un poc
Marta,
estrany.
Marta Guerau, t'ho ha dit des de sa feta, que sap que de vegades t'atenc. Surt d'aquest pou. És a dir, no sap greu. Aquest pic, Robbie Williams no té defensa. I ja està.
Se nota que m'agrada.
Home!
Que soni la música!
Se nota que t'agrada.
Acaba dient, tu no ho haguessis fet, musa de la Ràdio Balear. Oh, sí, Joan Carles, perquè tenim els nostres moments i he de confessar que jo sóc la primera que trec a passejar en el meu camp pijama i amb abric. O sigui que confessions en directe. I per què no? Estar a casa vestit de qualsevol manera i tenir un moment per atendre, en aquest cas, Romín Gullars, els seus fans.
Quan vas a la platja sol anar amb banyador, vull creure.
Sí.
Ah, ok. No, perquè com que hem molt de descontextualitzar, dic que la millor vas a nedar amb abric, també.
No és el cas, ni molt manco. Però, com diu Xisco Nadal ara, hem de sortir d'aquest meló en aquest moment que hem encetat just a primera hora del matí, que recuperàvem també ara, perquè no deixa de ser una notícia d'aquestes que mouen el cor, en un dia en què hem dedicat gran part de la nostra programació a parlar dels vincles entre la gent jove i la gent major. Per cert, ha quedat ja amb la Norma i amb Nedu, que faran tertúries intergeneracionals en aquest programa i m'han donat el vistiplau, o sigui que
ho
podem anotar. Però tenim altres notícies molt guapes també que compartir, d'aquestes que mostreuen un somriure i que mos fan pensar en moltes qüestions. Volem xerrar-vos de la primera edició de la Copa de Nadal de Natació en Aigües Obertes, que tindrà lloc el dia de Nadal a la platja d'Esportitxolat, així que anotau la data.
I fins ara Palma no comptava amb aquest esdeveniment, tot i que la majoria de ciutats de mar sí que en feien. I enguany arriba la primera edició, que es celebrarà dia 25, el dia de Nadal, a les 12, amb una travessa lúdica en què s'hi pot inscriure tothom que vulgui. I en volem parlar precisament, que ja la tenim aquí, en Núria Perea, presidenta de la Federació de Natació. Núria Molònia, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia.
Clar, perquè Palma encara no tenia una Copa de Nadal d'aigües obertes.
No, efectivament, Palma no tenia. Sempre vam per la televisió, Barcelona, que se tiren tots en esport. Però sí que és cert que hi havia un club, no la federació, però hi havia un club que celebrava una Copa. No la feia dia de Nadal, la feia dia 26, era el Club Esmas, la feien davant de l'auditorium, però després del Covid, o sigui, just va ser després del Covid, ja varen deixar d'organitzar-la i ja pues allà va quedar. I bueno, enguany mos hem decidit i bueno, estem molt il·lusionats en organitzar-la.
I teniu dos nedadors de Pinyol Vermell que hi participaran, com són en Xavi Torres i na Melani Costa, a qui ja poden saludar. Xavi, Melani, com estàu?
Hola, bon dia, superbé.
Encantat de saludar-vos. Ja teniu clar quin serà el recorregut que fareu o anireu més que res a animar, vosaltres dos?
jo el que faré és més gestió aquest any. Encara no m'he atrevit a tornar a nedar, des que ho vaig deixar, i no sé si en Xavi s'arribarà a tirar.
Bé, jo just aquestes festes sóc a fora de sa illa. Jo sóc un gran aficionat a la natació a la mà i crec que el més important, sobretot, és celebrar ses coses amb ses nostres locures. Ses nostres locures nedar i celebrar aquestes festes a la mà, jo crec que és ideal. És una prova amb molta tradició a tot Espanya i mos faltava, i aquest any l'encetam amb la Núria al front, encetam aquesta prova.
Clar, Xavi, tu has participat en l'organització d'aquesta trobada. Com valores, ara ho parlàvem amb la Núria, que Palma ciutat ja tingui aquesta Copa de Nadal i per molt d'anys, és a dir, encetar amb una tradició que esperen que vengui per quedar-se.
Sí, a més, jo crec que precisament entre totes les especialitats que hi ha dins la Federació de Natació n'hi ha una en concret, que és la d'aigües obertes, que nosaltres tenim un entorn extraordinari per donar-li un impuls, no? I a més, aquest impuls en aquesta època festiva té un doble sentit, i és que no és una prova ni per nedadors professionals, ni pot anar qualsevol, en qualsevol nivell. És un recorregut curtet, d'uns 200 metres, i a més és molt divertit, on no només se premia en es que arribi primer, sinó, per exemple, en es que duguis disfraç més original o altres premis que també li donen un toc especial en aquesta prova.
I Melani, com animaries a la gent perquè s'apunti i participi i faci d'aquesta primera copa una festassa que ja s'hagi de repetir cada any?
Pues jo crec que la gent hauria d'anar perquè, sobretot, és una cosa que pot ser, primer, una felicitació en el Nadal 2025, que comenci molt bé des 26, i, per l'altra part, és una bona forma també de compartir amb la família, en tenir també l'esport en el teu dia a dia, i sobretot perquè és molt divertit. I jo crec que també l'aigua freda, ja t'ho dic jo, com a fisioterapeuta, que dona salut.
Te reviscola, per cert, ara que ho deies, Melani, com a fisioterapeuta, l'aigua freda te reviscola tots els músculs. Qualsevol cosa que tinguis, no sé si te la lleva, però el manco te la mitiga, de qualque manera.
100%. Jo us recomano que tot el món s'apunti, no només per disfrutar dels dies, sinó per la salut.
I deu generar addicció, això de nedar en aigua freda, perquè sempre veiem la imatge, sobretot persones majors, jo no sé si la gent jove cada vegada s'anima més, no? De l'hivern, ple de gent, com vos deia, sobretot major, Núria, que ho fa com a tradició, i diuen que si ho fas tots els dies...
Exacte.
És la recepta, no? No deixar de fer-ho.
Exacte, efectivament. Sobretot la gent gran o els màster, el que nosaltres deim els màster, que, bueno, els màsters són a partir de 25, que tampoc són jovenes, també, però bé, a partir de certa edat és cert que a la gent li agrada molt, i la gent ho neda cada dia, i, claro, en el final no notes tant la fredor, no?, la fredor de l'aigua, com pot ser un que potser no nedàvem des de setembre, des del mes de setembre, però si tu nedes cada dia, l'aigua està a 16 graus, bueno,
home,
tampoc...
que vivim a les Balears i no a Finlàndia, això és veritat.
Tampoc està tan freda,
és una
però
altra,
bé.
És una altra realitat, però què li diríeu a la gent que no ho ha fet? Perquè jo record entrevistar una persona major que em va dir que la recepta per mantenir-se també era això, nedar cada dia a la mà. Jo no sé, Xavi, Melani, què li diríeu a una persona que no ho fa de forma sovint? Algun consell per iniciar-se? No sé si tant per el dia 25 o per qualsevol altre dia, però algun consell per aquells que no ho fan sovint?
Bé, jo personalment, en Melanie segur que a nivell professional mos il·lustrarà més, però jo crec que és un esport molt saludable, que pot practicar qualsevol a qualsevol edat, que a més, és vera que jo que he anat molt a la mà, tothom ho sap que he anat molt a la mà actualment, és vera que m'atrop molta gent gran que ho té com a hàbit i és una cosa molt, molt xula, no? I bueno, sobretot té uns efectes terapèutics superimportants que segur, Melanie, que tu ho saps explicar un poc millor que jo.
No, i a més que no només això, sinó que la gent pot estar ben tranquil·la perquè tindrem piraigos amb gent que estarà pendent tota l'estona, que són voluntaris de la part de la Federació Balear de Piragüisme. A més, tindrem també una ambulància que han sigut super generosos a la part de la clínica Roger, que ens ha deixat. Així que la gent que tingui por, per qualsevol que digui això està molt fent, me passarà algo, res, disfruta. I a més, no és una competició, no has d'arribar primer, ho has de disfrutar i riure un tot. I després, si tens fred, no te preocupis, perquè te pot canviar allà mateix i tindràs un xocolata que ven, que vamos, això sí que si ja no revis cola, el fred, s'escalentat que després te queda, vamos.
Xisco, podem anar per cobrar xocolata?
No, ja, perdona, hi podem anar perquè hi ha piragüistes. A mi la xocolata la puc trobar interessant fins a cert punt, però a mi ja m'ha guanyat quan t'ha dit que hi havia piragüistes que me podrien rescatar a un moment determinat.
Exacte.
Que clar, a partir de quin moment de fer-te mort venen els piragüistes a salvar-te. Melari, tu que estàs a la federació. A partir de quant de segons que jo me facis mort, vendrà un piragüista en canoa a salvar-me.
Bueno, jo... Ui, espero que sigui ràpid. Perquè...
Bueno, jo te recoman que te lletges quines normes i s'ha d'aixecar la mà, perquè si te fas el mort, igual no venen.
Has
d'aixecar la mà perquè te vinguin a rescatar.
Mamó.
No, aixeca la mà.
Morició, i aixecar la maneta.
Exacte. I de seguida.
M'ho pun per si de cas. Clar, jo ara som un esportista de semi-elit, perquè entrenc aquestes coses, però no sé si me veig nedant a aigües obertes. I pot anar tothom, qualsevol condició física, perquè són aquests 200 metres, que tampoc és que sigui una barbaritat.
A veure, pot anar tothom, és a dir, no necessites estar... A veure, gent que estigui bé de salut, vull dir que no vingui un constipat i tal, però vull dir que no se necessita cap entrenament previ, ni molt menys. És que són menys de 5 minuts nedant, vull dir que no... que seguir no tingui por i...
5 minuts amb aigua freda, estimada, poden ser una eternitat.
No, nedes molt ràpid, nedes molt ràpid.
Clar, es fred, te fa nedar més aviat.
Claro.
Mira, jo és que si me permeteu...
Clar que sí, Xavi.
Un moment, xerra en Xavi Torres.
Si me permeteu, jo tinc una tàctica que no sé si me la comprareu o no, però és veritat que la gent s'acostuma a anar a la platja en s'hivern supertapat. Què passa? Que tu vas super calentat en la teva ciutat i tal, i quan te comences a llevar roba, pues clar, llavors el contrast és molt gros. Quan te fiques dins aigua fresca, llavors sí que pegues quatre bots i quatre cris també ben pegats. No és la meva tècnica, ja després me deixi me la comprau, la meva tècnica és anar un poc fres ja, és a dir, o millor amb màniga curta o un poc així, perquè després no me faci tanta impressió. I bueno, jo sempre m'ha funcionat així, però no sé si me la comprareu.
Evidentment,
no,
Xavi
no
Torres,
compro.
A mi que un home vagi fresc sempre és un sí. Clar, no sé si m'ho comprareu. Òbviament que sí. No faltaria d'altres.
Ja tenim un participant més, perquè entre piragüismes i amors fres, doncs mira,
molt
va ser
bé. Ja tenim un altre.
A més, tots tenim estar atents encara a apuntar-se, que fins al darrer moment quasi se poden apuntar. Exacte. i bueno, o sigui, que no perdien, que troben tota la informació, la poden trobar a la pàgina web de la federació, a les xarxes, i allà se poden apuntar, que és molt fàcil, i sobretot aquest xocolata i aquesta sopeta calenta que haurà després, que això, ho paga tot,
I alguna inspiració per la disfressa, Núria?
És difícil. A veure, jo ja me veig que tothom vendrà de Papa Noel, o sigui, tal, però, per tant, algo original, no sé.
De Grinch.
És que, claro, aquestes disfresses ja les tenim molt vistes, per tant, bueno, el jurat decidirà, però, clar, ha de ser algo original. Per suposat, si està inspirat en el Nadal, millor. Home, les disfresses casolanes mos agraden més que no les comprades, però, bueno, imaginació.
Supos que també vendrà molta, molta sirena, m'imagino.
I molt de taurons.
Sí.
Ella és la Marta Grau sempre en esgore. No fos cor, mos quedàs una cosa nadalenca. És a dir... Què vols, que desallotgin sa platja, que hi hagi un ensurt?
Estava pensant en el típic... Mira, me faré graciós, vendré de... Home, no me diguis que no és original.
Que, per cert, ara que parlàvem amb en Xavi Torres, fa un mes, si no vaig errat, vàrem fer un homenatge a sa piscina municipal de Sant Jordi. Vàrem veure una imatge teva en aquesta instal·lació, que ja duies teu nom des de fa una sèrie d'anys. Te volia demanar, tu que ja has guanyat de tot i que ets un dels nedadors més reconegut d'aquest arxipèlag i que tothom te posa cara, sobretot per la bona feina que has fet i per la visibilitat que has donat, que no hi ha mancances quan hi ha ganes. Tu com valores encara ara aquest reconeixement, Xavi?
Oh, sempre fa il·lusió tenir un reconeixement com és el nom en un lloc on m'han disfrutat tant, com és una piscina. I la veritat és que quan hi he anat sempre disfruto de veure tots aquells nins i nines i gent gran també que van a practicar esport i a tenir una vida saludable, no? I bueno, que cada vegada que se'n van a fer això, pues ho faig a fer un lloc on pues ja està un nom, pues fa molta, molta il·lusió, no? I crec que en Melanie també, que el Vià té una piscina en el seu nom, i segur que, vamos, Melanie, segur que te fa molta il·lusió també, perquè una cosa que quan te diuen, dius, ostres, de veres que m'ho posareu un nom... Per moltes coses que hagis fet, per moltes coses que hagis guanyat, a vegades dius, ostres, pues això ja és un reconeixement superimportant, perquè jo també he estat com a lot nedador, per exemple, a les piscines de Germans Escales, que per jo eren autèntic ídols, no? I jo nedava allà i mai pensava que seria el lloc i posaria nom a una instal·lació.
I en vida, que això és el que més dius de
l'home. Imagina, Melanie, que subscrius les paraules d'en Xavi.
Sí, 100%. És molt agraït veure que la gent també se posa per donar-te les gràcies i que al final per això que en vida ho puguis disfrutar i que tingui un edifici el teu nom. Crec que no hi ha res que un esportista no pugui agrair més.
Clar, i tu estàs ara molt en la federació. Te volia demanar com animaries a tothom que ens escolti no només a participar en aquesta cursa d'aigües obertes, sinó que s'animin a fer natació per tots els beneficis que implica. Però, clar, si mos ho diu una fisioterapeuta, volies que no, si la ciència està darrere aquest consell, molt millor. Per què haurien de nedar més?
Bueno, pues mira, la veritat que tots sabem els beneficis que té l'aigua. A part, també sabem els beneficis que té l'esport. Si tot això ho juntam i, a més, pot tenir companys i pot tenir també aquest temps que li dediquis... Jo t'he dit que des de petita, que sempre he nedat, en el final també m'ajudava inclús a estudiar millor, a tenir el meu cap més ordenat. Físicament, òbviament, jo crec que tinc el físic de més jove de tota la meva companyia d'edat. És a dir, físicament ajuda molt.
Digues no al retinol, no. Digues sí la natació.
Home, ja t'he dit jo, Xisco Nadal.
Té una pell, na Melanie, vos ho dic jo, té una pell, vamos.
Anirà a les totes.
És la millor promoció que s'ha pogut fer mai d'un esport com la natació. Neda i seràs com en Xavi de Melanie.
I damunt, que si te fas el mort, te rescaten piragüistes, o sigui, pots anar disfressat. Bueno. No se m'acord millor opció.
Estic en tu, però bromes a part. Presidenta, encara mos podem inscriure en aquesta cursa.
Exacte, se poden inscriure, bueno, tot el dia d'avui, de demà, i fins i tot deixarem fins a les 10:30 del matí a la mateixa platja. Els darrers que mos passegin per allà, o sigui, fins a les 10:30.
Només necessitem ganes de nedar.
Ganes de nedar.
Venir disfressats cadascú com consideri que...
Si volen o no, no és obligatori. Sí.
També se pot anar en el que seria indumentària estàndard.
Sí, se pot anar en banyador, o sigui, normal, inclús en neoprè, si algú passa pena de tenir fred.
Jo he notat el consell de Xavi Torres, anar un poc fresquet, i així no notaran tant l'impacte amb l'aigua.
Sí.
Crec que és molt...
Molt bon consell.
No, és molt bon consell, o sigui, que fora abrics i sobretot atrevir-se, perquè passareu una bona estona en la bona companyia de Núria Perea, Xavi Torres i Melanie Costa. A tots tres, molt agraïda i bones festes.
Molt bé, bones festes, gràcies.
Moltes gràcies i bones festes.
Bon
gràcies.
Nadal.
Gràcies, igualment. 11:28, uns consells tornen tot d'una.
Viu el Nadal més màgic a IB3. En Eroski hacemos mejor tu Navidad con el chuletón de ternera balear al corte a 17,99€ kilo. El rap entero de 1 a 3 kilos a 10,99€ kilo. La ensaimada bandeja de 2 unidades a 2,20€. Y el tomate ensalada granel a 2,19€ kilo. Quien bien te quiere, hace mejor tu Navidad. Eroski contigo.
Fem un tentol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que mos recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Allà de va.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de xapadina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tentol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tentol. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Tuve molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar sa gent que era important fer qualque cosa, però jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Sempre i de manera sovint parlam de sostenibilitat al programa i de residus, perquè un estudi fet per Resero i finançat per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports afirma que implementar envasos reutilitzables al menjar estalviaria 5,7 milions d'euros de costos de neteja només a l'illa de Mallorca. Imagineu si ho podem extrapolar a totes les Balears, Cisco.
L'informe diu, a més, Marta, que la meitat d'establiments de menjar per endur i un 96% de la població estarien interessats en participar a un sistema d'envasos reutilitzables. Un tema que volen comentar amb Roser Badia. Ella és la coordinadora de Resero a les Balears. Roser, molt bon dia, com estàs?
Hola, bones, va bé.
Encantat de saludar-te, com sempre, i de parlar de, recorden sempre, el millor residu és aquell que no se produeix. Per tant, anem a implementar aquesta filosofia i anem a parlar d'aquest estudi que diu que residus d'envasos d'un sol ús generen aproximadament 2.000 tones anuals de CO2, el mateix que 1.300 vols d'anada i tornada entre Palma i Nova York. Que això és una barbaritat.
Sí, en resum, és un disbarat. Sí, moltes xifres molt grosses de molts residus que serien totalment evitables, no?
I en els mateixos
sí, residus de...
No, perdona.
Digues-ho.
No, dali, faltaria més que TTA, perdona.
No, això, residus d'això, de derivats d'un model de consum d'aliments ràpid, no? Vull dir que al final això són el que diem el takeaway, aquest model que s'està imposant, no? Que cada vegada és més comú de menjar per emportar, menjar o begudes per emportar. I llavors tot això va associat a una sèrie d'envasos que acaben sent d'un sol ús i que, com dius, no? Pues són tones i tones de residus que després generen moltes emissions i que serien totalment evitables amb un sistema reutilitzable.
Clar, i al mateix temps, Roser, deies que aquí a les Balears tenim tot el necessari per convertir-nos en un referent internacional en els sistemes de reutilització d'envasos de takeaway, perquè justament nosaltres en què ens diferenciem de la resta?
Clar, una mica és la mateixa lògica que el que vam estar comentant, crec que era fa 2 setmanes amb el tema de la reutilització de les botelles de vi. O sigui, al final per nosaltres Balears és un territori ideal on implantar un sistema de reutilització d'envasos. Per què? Doncs perquè tot el que es produeix aquí s'ha d'envasar i amb uns envasos que venen de fora, perquè aquí no es fabriquen, i després, quan es converteixen en residus, ja sigui doncs, en el cas del vidre, en el vi era botelles de vidre, aquí en el cas del takeaway doncs, són envasos que molts són de plàstic, ara fins i tot estan proliferant encara més els d'aquesta mena de cartró plastificat, no? Vull dir que són productes que acaben esdevenint residus que tampoc tenen un sistema de gestió aquí,
clar.
Perquè o s'incineren o si són, per exemple, fets de plàstic, doncs s'acaben enviant a la península una altra vegada. Llavors és com un model que no és sostenible perquè importem molts productes per després exportar residus. I la lògica de les illes és també l'autosuficiència i, per tant, buscar un model on els envasos es quedin aquí, que siguin reutilitzables i es puguin tornar a ampliar tantes vegades com faci falta.
Roser, i com és, o sigui, com explicaries la logística perquè aquests tipus d'envasos tornin a ser reutilitzats? Serien les persones que els tornarien al lloc d'origen o al lloc en concret on han comanat aquest menjar per endur-se'n? No, com funcionaria el procés?
És a dir, hi ha diferents models, perquè això tampoc estem inventant res, són coses que ja existeixen i estan demostradíssimes.
El vidre, per exemple, existeix, sí?
Sí. Sí, hi ha coses que podem aprendre de com funcionaven abans, com per exemple en el cas del vidre, no? Que ja hi hem viscut amb un model de reutilització d'envasos de vidre i era fàcil perquè tu podies anar a les tendes amb el teu propi envàs i llavors et diríem només te venien el producte però no l'envàs, o pots funcionar, per exemple, en un model en el qual l'envàs té un valor, per exemple, 20 cèntims, i tu el deixes a la botiga quan tornes al producte i aquest entra dins un circuit que en lloc d'anar dins un contenidor doncs ve una empresa logística que se l'endú a una planta de rentat, el fa net i el porta doncs, en el productor que el torna a omplir. No? Això seria el circuit, per exemple, que podria funcionar pel vidre o per alguns envasos fins i tot d'altres materials. I la diferència potser és que ara estem parlant d'aquests ecosistemes de la reutilització que no només fan referència doncs, això, a botelles de vi i de vidre, sinó també a tota una gamma de productes que abans no existien, com és això del menjar per emportar, que diríem, proliferat amb una sèrie d'envasos que abans tampoc eren necessaris. Vull dir, sabem doncs, això des d'envasos, jo què sé, de cartró per les pizzas, de les hamburgueses, del sushi, de les begudes calentes, etc. No? Una sèrie de residus que es troben cada vegada més a la via pública, moltes vegades fins i tot no estan ni dins una paperera, però, o això, dins contenidors i papereres, i que tampoc tenen una recollida selectiva adequada, perquè, com dèiem, l'altre dia, fins i tot el dia de la presentació de l'estudi, el debat va anar sobre si el cartró aquest que et venen aquests tassons de cartró o aquests envasos de cartró, ha d'anar al cartró, ha d'anar als envasos o ha d'anar al rebuig, perquè, clar, té cartró, però llavors posa que té plàstic i llavors, vull dir que no és ni cartró ni plàstic, i llavors tanmateix no té un reciclatge adequat i el més normal és que acabi el rebuig, no? Llavors, tota aquesta gamma de productes que abans no existia es pot posar en el mercat, perquè està passant a Europa, per exemple, en uns formats d'envàs que siguin resistents perquè puguin permetre, com deies tu, la logística de la recuperació de que hi hagi una empresa que es dediqui a fer-los a rentar-los. I això pot ser una empresa externa que pot portar una planta de rentat externa o pot ser el propi establiment que simplement dona un valor en aquell envàs. Quan tu te compres el menjar, doncs te cobra 20 cèntims, 50 cèntims per aquell envàs i tu li pots retornar i ell pot encarregar-se de fer-ho net a les seves pròpies instal·lacions. Hi ha diferents models.
Clar, aquest estudi també conclou, hi ha xifres interessants, que les administracions públiques gasten 5,7 milions d'euros anuals només a Mallorca entre neteja de carrers i recollida de papereres per mort dels envasos de takeaway. Clar, si se fa una mitjana ponderada, mot surt a 6 euros en 15 per ciutadà. Pot ser que el problema sigui que no mos ho cobren directament i per això no ho veiem i no mos hi esforçam?
Bueno, evidentment, tots aquests impostos els acabem pagant indirectament. Els paguem amb la recollida de la neteja viària, que són aquests 5 milions d'euros que parlaves, o aquests 6 euros per persona. Però, a més, aquí encara se li hauria de sumar doncs, el cost del tractament d'aquests residus. Si van a la incineradora, si van a la planta de reciclatge, això també té un cost. El cost, per exemple, de la neteja o de les recollides litorals, no? D'aquestes embarcacions que 3 milions d'euros s'han destinat aquests 3 últims anys a recollir residus flotants del mar, i que un 50% són plàstics. Val. Llavors, tots aquests costos que estem pagant per netejar un problema es podrien invertir en un model que porti valor al producte local, que porti diversificació a l'economia, perquè generes una nova, diríem, model de negoci, l'economia de la reutilització, i que al final allibera o treu tots aquests residus i, per tant, tots aquests costos del nostre medi. Llavors, aquests 6 milions d'euros que ara mateix ens estem gastant en netejar els carrers, els podríem invertir en una infraestructura de rentat d'envasos que ens podria treure tots aquests envasos del carrer. I tindríem un model reutilitzable. És només una qüestió de en què invertim els diners, en netejar o en no embrutar. És que no sé, vull dir, una mica aquest és el plantejament que fem amb l'economia de la reutilització d'envasos.
Clar, una pregunta que no té una resposta senzilla, perquè hi hauria qui argumentaria cap a un costat i cap a l'altre, però en realitat és que s'acaba per no fer res. Dir, com que és dilema que plantejam no té una solució fàcil, en el final és cert que produïm tots aquests residus i ja feim una mica tard. Clar, tu parlaves d'aquest impacte en el litoral, a l'aigua de la mà i en els torrents. A mi hi ha una cosa que m'agrada molt, que és en el clavegueram de Palma, que és la meva ciutat, a vegades me trob que posa la mà comença aquí. I seria molt bé que tots en fossin conscients, perquè mos pensant que tirar un paper en terra, tirar un envàs, l'abús que feim del plàstic no té conseqüències, i és quan després veiem aquelles imatges de moltes tortugues que han perdut una aleta precisament perquè s'han quedat enganxades amb allò que serien els plàstics, doncs, que enganxen les llaunes, i que hem acabat convertint la mà en una mena de bocador que de cada vegada mos està restant diversitat. Clar, tot això no sé si és que no s'explica prou a les escoles, no se'n fa prou pedagogia, no. O que realment és ésser humà, som com gent molt del moment i que no passam molta pena del futur que deixarem en els nostres descendents.
Doncs jo discrepo amb això, perquè mira, de fet, a l'enquesta que vàrem fer per veure la viabilitat d'aquest model de reutilització d'envasos, la gran majoria, o sigui, prop d'un 90% de les persones van dir que estarien disposades a participar d'un model reutilitzable. És a dir, no és que no hi hagi voluntat o sensibilització o interès per les persones. Jo crec que sí, tenim les opcions fàcils. Vull dir, si és fàcil, és, val el mateix que el, o fins i tot és més econòmic perquè políticament es pot afavorir. És a dir, si hi ha les eines que faci que això sigui accessible i fàcil per tothom, la gent hi participaria. Aquí el problema és que les empreses que posen això en el mercat no veuen que això sigui un tema que tingui a veure amb ells. O sigui, la qüestió de, ostres, aquests residus que hi ha a la platja tenen alguna cosa a veure amb, els establiments que hi ha just a davant que estan venent aquest menjar per emportar? Uep, aquesta feina de responsabilitat de cadascú no l'hem feta perquè doncs, fins ara diria més lo normal funcionar d'aquesta manera. Posem coses al mercat sense preocupar-nos que això esdevindrà un residu. I després, i sobretot, no hi ha hagut un acompanyament normatiu, o sigui que les polítiques no han anat a acompanyar això. Hi ha directives europees que ara mateix diuen que l'any 2028 serà obligatori que els establiments, per exemple, Horeca, o els restaurants, tinguin l'opció d'oferir envasos reutilitzables i retornables. Però això ara mateix no s'està desenvolupant encara. Les normatives van molt lentes en aquest sentit i hi ha poca valentia a nivell polític per dir anem a fer aquest canvi i anem a fer que això sigui la norma, no? I llavors jo crec que el que falta és això, sobretot doncs, que cadascú ocupi el seu lloc i tingui el seu paper, no? Que la ciutadania hi anirà. Però una altra vegada donar el pes a la ciutadania jo crec que és un error, perquè aquí les empreses i sobretot les administracions públiques han de fer un pas endavant i han de dir cap a qui volem anar.
Crec que és important plantejar-ho. Solucions n'hi ha. Fa falta aquesta voluntat, com tu explicaves, Roser, per sobretot implementar-lo, no? I no culpabilitzar la ciutadania, tot i que també hi ha una responsabilitat important, no? per part nostra, però sens dubte la tasca és conjunta. Roser Badia, coordinadora de Resero aquí a les nostres illes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Que passeu bones festes.
Igualment, tu. 11:41. Mira, Xisco Nadal, he descobert aquesta cançó, aquesta versió, en concret, d'aquest Let It Snow, que no la coneixia, de Kylie Minogue, perquè estàvem acostumats a altres versions, com, per exemple, la de Sinatra, una de les més conegudes.
És que som molt de Sinatra, nosaltres. Però
sí,
també som molt de Kylie.
Sí, sona molt bé. Mira, la tinc aquí a mà i la vull compartir. Mira que bé que sona. It doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight. Volia tenir la cançó perfecta per explicar-te que les festes de Nadal aquí a les Balears estaran marcades per temperatures per davall de la mitjana. Això ja ens ho havia avançat el nostre col·laborador Albert Darder, però si te demanes, sobretot de cara a demà, de cara a passat demà, quin dia tindràs, precipitacions gran probabilitat, en aquest cas, nevades també per damunt dels 900 metres, això segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia. La delegada María José Guerrero ha explicat que aquestes pluges que van tenir ahir se podran mantenir a les illes fins i tot durant el mes de gener, o sigui que no només acabarà en desembre amb possibilitat de pluja, també durant el començament del mes de gener. Per avui dimarts sí que és vera que tenim unes temperatures màximes no molt altes, entre 10 i 14 graus, però la pluja podria continuar a la Serra de Tramuntana. I no es descarta la neu, o sigui que sí.
Aquest cap de setmana?
Aquest cap de setmana no es descarta la neu.
Jo que em vaig de refugi he triat el pitjor cap de setmana de la història de Mallorca.
Home, recordes el que va passar l'any passat, que un dels refugis de muntanya va quedar aïllat durant uns dies, o durant un dia, no recordo quant de temps exactament,
però... Una cosa, mereixeries teletreballar si me quedàs tancat a un refugi de muntanya?
No tindries cobertura, no sé com ho faries. Home, és molt complicat, seria...
M'enviaries un satèl·lit, un dron...
Seria un poc de Shining, de veritat.
Espero que sense destral, estimada.
No.
No m'agradaria tenir en Jan Nicholson fent voltes per allà.
He de dir una cosa, la vaig tornar a veure l'altre dia, per vegada número...
The Shining,
El Resplendor, en castellà.
Per la gent que no té el C2 d'anglès com la Marta Garau, el Resplendor.
O el C2 de Stephen King.
Exactament.
Exactament, és el Resplendor en castellà. Si veus la pel·lícula, i la veus un poc intentant captar els detalls, surt el mateix Stephen King al hall de l'hotel, de l'Overlook Hotel, assegut. Jo no sabia que hi havia un cameo del director.
Una mica com feien Hitchcock, que
exactament,
sempre sortia a una escena secundària, se'l veia, i l'havies de localitzar.
No tenia
era com
constància
una espècie de...
Sí,
per la versió cinematogràfica.
Exactament. No tenia constància d'aquest fet i va ser l'altre dia, per casualitat, que ho vaig descobrir. Vaig fer marxa enrere per adonar-me'n que verdaderament era Stephen King qui feia aquest cameo.
Si no fos perquè ja m'he fet el meu planning de pel·lícules de Nadal, repassaria pel·lícules basades en obres de Stephen King. Miraria Misery i també faria El Resplendor. Però he descobert que tenc una plataforma les quatre pel·lícules de la Bridget Jones. I he descobert que cadascun els seus referents, estimada.
No,
te record que fa un mes li han parat una estàtua en aquella plaça de Londres.
Exactament.
Just
davant
on hi ha la botiga de Lego, que hi ha Mary Poppins, entre d'altres hi ha en Fred Astaire, també hi ha en Gene Kelly, és a dir, que són tots els grans del cinema. Ai, què se diu? Leicester Square. Perquè jo he anat, però quan jo hi vaig anar no havien posat na Bridget Jones i he dit, quin homenatge li puc fer a Bridget? Va fer una marató en les quatre pel·lícules.
I per la teva sorpresa t'he de dir que hi vaig veure Notting Hill. O sigui que, mira, necessitem també un poc d'equilibri a les nostres vides.
Que Notting Hill té una de les millors... Bé, està estudiat a les escoles de cinema, té una de les millors transicions. Clar, quan
Hugh Grant
passeja amb aquella carona... Amb aquella carona tant de Hugh Grant.
Recuperar-la, també. Ara diran que hem fet dues recomanacions molt, molt antagòniques, no?, perquè parlaven de The Shining i Notting Hill.
I molt antigues. És a dir, que també denoten una mica la nostra edat, estimada.
11:46, uns consells parlant dels animals. No són un regal, ni molt manco. Clara i Mami ens ho explica tot d'una. My dear, we're still goodbying, but as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Yeah. Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre a IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito se ha muerto. Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah no, diuen no. Que és meu cap. El meu cap també serà un miràtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que
però,
fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. El dia.
Ho hem dit moltes vegades en aquest programa i avui ho tornem a recordar. Els animals no són un regal. Clara i Mami, bon dia.
Molt bon dia. I doncs sí, ja tenim el Nadal aquí i això intensifica el repte de trobar aquell regal ideal per a les persones estimades. I encara hem de fer consciència perquè hi ha encara persones que es plantegen allò de sorprendre regalant un animal de companyia i si sovint se'ns dibuixa un somriure pensant en la felicitat que pot produir, sobretot els més petits de casa, això d'incorporar un nou membre a la família, un canet, un moixet. Però què passa? Un cop passa l'alegria del moment i aquest animal s'incorpora a sa rutina de sa família. I d'un animal de companyia requereix gran responsabilitat i si no n'hem estat conscients és possible que setmanes o mesos més tard l'animal sigui abandonat. Enrellam amb Alba Lladó, vicepresidenta de sa protectora d'animals de Ciutadella. Com estàs, Alba? Bon dia.
Hola, bon dia.
Encara és freqüent regalar animals per ses festes de Nadal, Alba?
Nosaltres, per sort, aquí a Menorca, crec que la gent ja comença a estar una mica conscienciada, no hi ha aquest afany de regalar. També és veritat que hi ha una mica menys de camades, com antigament hi havia moltes camades de quissons abandonats i tal, i jo crec que això és el que fa que la gent sigui més impulsiva, no? El fet de tothom vol tenir el quissonet, no? El cachorrito. Mm-hmm. I això és el que ara mateix el que tenim en el centre són cans adults i més sèniors i això fa que no sigui potser el regal, entre cometes, tan desitjat, que és el que busca més la gent, és el quissonet. Però
com hem de prendre la decisió de sumar un nou membre a la família, Alba? Perquè ratllàvem just això, no?, d'aquest quissonet que ens pot fer molta il·lusió, sobretot si tenim petits a casa nostra, però aquest quissonet es farà adult i també tenir un quissonet a casa és una feinada i s'ha de tenir paciència.
Totalment. De fet, bueno, tenim ara mateix el centre ple de cans que en el seu moment van ser quissonets, no? I a més són cans de raça, molts. Tenim un border collie, un malinois, tenim de tot, vull dir que n'hi ha... La majoria són de raça, que el que dèiem, no? Aleshores, què vol dir? Que en primer lloc la gent és com molt impulsiva i té aquesta idea bucòlica de tenir un canet pensant en l'alegria que tu comentaves, no?, de que la mainada pues, li fa il·lusió tenir aquell canet, però no som conscients realment del sacrifici que suposa tenir un animal, no? I com també molt bé has dit, tenir un quissó és bastant una etapa molt, molt divertida, però a la vegada també de moltes trastades, perquè aquell animal ha d'aprendre, no controla els esfínters, que si fa un pixuquí, caga allà, o fa malbé alguna cosa perquè li surten les dents, necessita arrossegar, i no sap distingir entre una sabata o una taula o un moble o alguna cosa de valor, i clar, tota aquesta etapa s'ha de fer bé. Llavors, què passa? Que la gent té aquesta idea tan bucòlica, però no té en compte tot el que suposa tenir un animal. I la part positiva de les protectores, que aquí a Menorca ens fem càrrec de la gestió dels centres d'acollida d'animals, és que fem una entrevista on demanem precisament tot això, no? Quin temps disposes, quina economia disposes, perquè és car, malauradament, doncs els animals necessiten anar al veterinari mínim un cop a l'any, si li passa cosa, se l'han de desparasitar, s'ha de vacunar de la ràbia anualment, s'ha de posar xip, vull dir, s'han de fer una sèrie de coses que no has d'improvisar, has de tenir un pla B perquè li pot passar alguna cosa, li pot tenir un accident, trencar-se una cama, necessitar una operació, que potser estem xerrant de 1.000 euros mínim. Vull dir, són doblers. Llavors, s'ha de ser conscient en tot això. Què passa? Que quan venen les protectores a adoptar, diuen, ostres, és que he anat a la protectora i sembla que no vulguin que adoptem un animal. No, no és que no vulguem que no l'adoptis. El que volem és que siguis responsable i siguis conscient, doncs, que l'animal viurà més de 14 anys, es farà major, potser tindrà alguna enfermedad, potser voldràs anar de vacances i hauràs de deixar-lo a alguna banda i has de tenir aquesta persona o algú que te'l pugui cuidar o veure què fas. Tot això. Uh-huh. O sigui, hem de ser molt conscients, perquè si fóssim tan conscients, no existiríem les protectores i les caneres estarien buides.
Clar, s'ha de ser molt conscient, és important consensuar també entre tots els membres de sa família quan s'adopta un animal, i sobretot aquests dies que estem escrivint ses cartes en els Reis Mags i que els nostres infants també ho estan fent, important també fer aquesta reflexió de que un infant que no pot tenir cura d'ell mateix no pot tenir cura d'un animal que viu 10 anys o més anys, en el cas de cans i moixos.
Totalment. Clar, un ca pues, necessita sortir, ha de sortir al carrer mínim 3 vegades al dia, i llavors un fillet no ho pot fer. De fet, no té la capacitat també de reaccionar, perquè l'animal pues, també ha d'anar, has d'anar a vigilar, pues, que si se t'atraca un ca, si reacciona malament, o si hi ha un trànsit, o si no pot fer-se càrrec de l'animal, ni el portarà al veterinari, ni se'n recordarà a lo millor de donar-li de menjar o de donar-li l'aigua o de treure'l. O sigui, malauradament els cans depenen de nosaltres totalment, per tot. O sigui, per fer pixo, per fer les seves necessitats, per mantenir tal. Per tant, aquesta responsabilitat no pot caure en un fillet, i per tal motiu no podem adoptar o adquirir mai un animal pensant en el fillet, sinó han de ser els pares que han de ser conscients que ells hauran d'assumir tota aquesta feina.
I gestionar-ho si el nostre fill o filla està amb ganes d'escriure en aquesta carta el regalet aquest d'un animal de companyia, gestionar-ho abans de que la carta arribi a ses majestats, en els Reis Mags. I què opines, Alba, de regalar animals com tortugues, hàmsters, cobaies, conills, animals exòtics que més poden fins i tot comportar un desequilibri greu en els nostres ecosistemes si els abandonem després de Nadal? Per exemple, la tortuga de Florida, una espècie invasora catalogada a Espanya, que és una de les mascotes més populars, que un cop passen els Reis o passa un temps, fins i tot es pot pensar, anem a deixar-la a la naturalesa, que estarà molt millor allà, però estem posant en el ecosistema una espècie catalogada invasora.
Totalment. Doncs molts d'aquests animals, el que passa és que gent que no és molt animalera, i com per tenir un ca o per tenir un moix, i pensa que potser un hàmster, un canari, un peix, una cosa més petita, com que dura menys feina. I la veritat és que és un fet molt trist, perquè això vol dir que aquells animals realment no estan com corresponen, no tenen un hàbitat com toca, no se'ls dedica el temps que necessiten, no se'ls dona una alimentació adequada, perquè si la gent s'informés bé realment del que necessita un hàmster o un conill, o sigui, tenir un conill amb una gàbia és totalment cruel. O sigui, aquell animal evidentment no morirà, pot sobreviure, tens un animal com que està a la presó, no? Llavors això és un animal que necessita fer exercici, un enriquiment ambiental. I això extrapolat a qualsevol tipus d'animal. És igual la mida. O sigui, és un ésser viu i necessita estar degudament cuidat. O sigui, no el pots tenir allà oblidat en una estanteria d'una habitació o en un balcó.
I d'éssers vius ben cuidats, i ses cartes dels Reis i els regals de Nadal, que siguin, si han de ser animals, que siguin de peluix, no, Alba?
Tal qual. Jo sempre dic, ningú ens obliga a tenir animals, o sigui que aleshores, si ho hem de fer, ho hem de fer superbé. Si no, un peluix és l'ideal.
Meravellosa. Hi ha unes cobaies de peluix precioses. Alba, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I que vagin bé ses festes de Nadal. Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Idò, ja ho saps, bé, ja ho heu dit moltes vegades també, Marta, i no ens encansem de fer aquestes consciències, de prendre consciència d'aquests animals han d'estar ben cuidats i de que no es poden regalar en aquests dies de Nadal.
Sempre estic contenta que ho recordis, perquè aquí sempre tenim consciència d'aquest aspecte. Bones festes, també per tu.
I tant, igualment.
Actualitat esportiva, tot d'una. I el resum de la jornada, Miqui Tous, què ens espera?
Idò, mira, avui parlarem de l'UD Eivissa, farem balanç de l'any del conjunt Pitius, també del Poblense, que ha acabat com a líder del seu grup de segona federació. També anirem fins al brindis de Nadal del Palma Futsal per escoltar el seu president, en José Tirado, i acabarem parlant de ciclisme amb el director de la Challenge, amb Manuel Hernández, perquè la Challenge escalfa motors, es disputarà el mes que ve, el mes de gener.
Vos escoltam tot d'una.
Molt bé, més tard.
També aclarim a mi els continguts del programa Al dia. De nou, bon dia.
Bon dia, avui parlarem amb Esbal Adaló, José Luis Benejam. Un cop aprovats els comptes pel 2026, volem conèixer les inversions previstes i com es distribuiran els nous pressupostos en aquesta ciutat menorquina. Ens visitarà després en els estudis i, com sempre, ens fa molta il·lusió el gerent del Teatre d'Esborn de Ciutadella, en Josep Marquès, qui contarà les novetats de la temporada d'aquest hivern i dels propers mesos en el Teatre d'Esborn. Avui és dimarts, per tant, tenim secció de genealogia amb el genealogista de capçalera del dia Menorca, Toni Tudorí.
I Laura Tura, Eivissa i Formentera?
Molt bon dia, Marta i Donaltros. Avui començarem el programa parlant de la situació dels veïns dels edificis Don Pepe, al municipi de Sant Josep. En parlarem amb la Sílvia Hernández després de la reunió que vam mantenir ahir els veïns amb el batle de Sant Josep. I més tard volem demanar-li al meteoròleg d'IV3, en Marc Caldentei, com serà l'hivern aquí a les Pitiuses. I com sempre fem els dimarts, parlarem de paraules i coses amb en Bernat Joan. I també ens demanarem què vol ser de petit amb en Marc Tura, el psicòleg especialista en infància i adolescència, tot això.
Pues escoltem tot d'una, també, a Jaume Noguera, amb el dia Mallorca.
Mira, primer de tot parlarem d'exclusió social en Càritas, després en l'Ajuntament de Campos, per saber a menys quins seran els referents comercials i gastronòmics del municipi, d'un nou lloc que se titula Misteris de la Roqueta, i de Lloret, que des cap de 44 anys té, a la fi, Pla General d'Ordenació Urbana.
Nosaltres posem punt i final, tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dimarts.